5 minuts, els que passen de la una de la vesprada, moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de la Diputació que potenciarà de Vissama l'ús urbà de la ceràmica provincial amb el Premi Som Ceràmica al Mèrit de la Innovació.
La Diputació de Castelló potenciarà en la propera edició de la Fira de Vissama en el Saló Internacional de Ceràmica per a Arquitectura, Equipament de Bany i Cuina, Pedra Natural, Matèries Primeres, Esmalts, Fregides i Maquinària, del 5 al 9 de febrer, l'ús urbà de la ceràmica provincial, amb el segon premi Som Ceràmica al Mèrit de la Innovació. Així ho ha anunciat el president de la Diputació, Javier Moliner, en la seva visita a les instal·lacions de l'empresa Rocersa, guanyadora en 2017 d'aquest reconeixement a la solució més innovadora dins del sector ceràmic als usos urbans. Moliner ha assegurat que el govern provincial reconeix amb açò l'esforç de les empreses de Castelló per seguir sent líders en innovació en alguna cosa amb tant futur com són les aplicacions i els usos urbans. Creu sincerament, segons deia Moliner, que l'intentar que l'espai exterior i els nostres carrers de pobles i ciutats acaben sent un lloc d'ús ciutadà habitual dels nostres paviments ceràmics és una aposta de futur que pot obrir un mercat tremend a nivell mundial al sector que en aquests moments més alegries ens dona en matèria de creació de llocs de treball i en matèria de creació de riquesa.
És per això que el president provincial ha posat l'accent en la continuïtat d'aquest premi que tornarà a lliurar en la propera edició de l'aparador més internacional en matèria ceràmica com és Vissama. I parlem ara del Palau de la Diputació, que serà testic el proper 11 de maig de l'eixida de la CEPAES a la carrera més llarga de la Penya Golosa Trails.
El Palau Provincial de la Diputació de Castelló serà testimoni d'excepció a la mitjanit del divendres al dissabte 12 de maig de l'inici de la Penya Golosa Trails 2018, en ser la plaça de les Aules de Castelló el punt d'eixida de la carrera més llarga d'aquesta cita esportiva, la CSP. Així, la competició trasllada al seu punt d'inici com a mostra de la implicació del govern provincial amb aquesta cita esportiva a través de Castelló Escenari Esportiu. Les altres dues carreres d'aquesta emblemàtica 20a edició de la Penya Golosa Trails, el Mundial de Trail i la MIM, mantindran la seva exitosa eixida en la Universitat Jaume I. Així ho anunciava el diputat d'Esports, Lluís Martínez, qui ha explicat que es tracta d'un gest més per a sensibilitzar a tota la província de la importància que té aquest campionat per a Castelló i per animar al fet que entre tots fem d'aquesta oportunitat única per a la marca turística de la província, aquell verdader punt d'inflexió de la nostra terra com el millor escenari esportiu que és.
Cal recordar que com a mostra de la importància de l'esdeveniment esportiu per a la província, la Diputació manté instal·lat en la façana un comptador que marca els dies, hores i minuts que resten per a l'edició més històrica d'aquest Penya Golosa Trails. I repassem actualitat de municipis, ens quedem a la capital. El Moll de Costa tindrà una nova plaça oberta per a ús social i cultural.
L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, i el president de l'autoritat portuària, Francisco Toledo, han visitat les obres de condicionament que s'han iniciat en una zona del Moll de Costa per a convertir-ho en una nova plaça pública i generar nous espais al servei del ciutadà. També han estat presents el tinent d'alcaldia del Grau, Rafa Simó, i el director del port de Castelló, Roberto Arzo. Es tracta de la zona que ocupa el conegut com a laberint, que ara suposa una barrera arquitectònica que dificulta l'accés al Moll de Costa, i també una barrera visual, com ha destacat Francisco Toledo. En concret, s'habilitaran 2.110 metres quadrats com a nou espai ciutadà i s'instal·laran 12 bancs, 9 jardineres i 30 arbres. L'actual vegetació es trasplantarà a altres punts del recinte portuari. L'alcaldessa ha agraït la iniciativa de l'autoritat portuària en convertir aquest espai públic en una nova zona diàfana i posar-la al servei de Castelló i la ciutadania. En aquest sentit, Marco ha destacat la col·laboració entre l'Ajuntament i l'autoritat portuària per a millorar la integració del port en la ciutat. Castelló ha d'obrir-se encara més cap a la mar i aprofitar el potencial turístic del Grau.
La nova plaça podrà acollir diferents usos, té un termini d'execució de 2 mesos, per la qual cosa ja podrà albergar diferents activitats d'oci i gastronomia previstes amb motiu de la primera edició d'Escala a Castelló, una trobada de grans navilis que tindrà lloc la Setmana Santa al Port de Castelló, organitzat conjuntament per l'Ajuntament, l'Agència Valenciana de Turisme, l'Autoritat Portuària i l'Aliança Estratègica amb la ciutat francesa de Sète. I anem cap a Almassora, que porta la robòtica per a motivar els escolars.
L'IES Álvaro Falomir d'Almassora s'ha convertit en pioner en activar un projecte de robòtica educativa i mentorització entre alumnes de diferents nivells que pretén promoure la motivació i reduir l'abandó escolar. L'alumnat de batxillerat s'ha convertit al seu torn en docent d'estudiants infantil i primària dels 6 col·legis de la localitat a través d'aquesta iniciativa que lidera el professor d'informàtica Julio Pacheco. L'Ajuntament d'Almassora ha confirmat la seva col·laboració en la compra de material d'aula que permeta sostenir un projecte mitjançant el qual l'estudiantat de major nivell aporta al d'una etapa menor els seus coneixements i experiències sobre la robòtica educativa i el seu ús tant en l'aula com en el pensament computacional genèric en la resta d'assignatures. Aquest fet obliga els participants de batxillerat a preparar-se les classes i assumir una responsabilitat desconeguda des del prisma de l'alumnat. La motivació s'incrementa amb la incorporació d'aquesta faceta, la pràctica i transmissió dels coneixements adquirits i el reforç de l'autoestima en sentir-se d'utilitat per a estudiants més joves.
Tot això al temps que el conjunt de l'estudiantat aprèn a fer un ús habitual dels recursos tecnològics disponibles amb la finalitat de resoldre els problemes reals d'una forma eficient, així com avaluar i seleccionar noves fonts d'informació i innovacions tecnològiques a mesura que van apareixent, segons explicava el professor Pacheco. I ja ens quedem a la localitat. César Arzo, l'Associació Gastronòmica Ràdio Vila-real i Maria Pilar Pons reben el reconeixement de la ciutat amb els Premis 20 de febrer.
El jugador de futbol de Vila-real, César Arzo, l'Associació Gastronòmica de Vila-real, l'emissora Ràdio Vila-real i la matrona Maria Pilar Pons seran reconeguts enguany amb els Premis 20 de febrer, que es lliuraran el dia 18 amb motiu de les festes fundacionals de la ciutat. L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, ha felicitat els premiats i ha elogiat la seva trajectòria en els seus respectius àmbits. En aquesta edició, els Premis 20 de febrer volen destacar la trajectòria de personalitats i entitats que col·laboren activament en la producció i difusió de la cultura local des de diferents vessants. Amb aquest objectiu, els guardons de 2018 reconeixeran el jugador de futbol vilarealenc César Arzo, actualment en les files del Club Gimnàstic Tarragona i amb una dilatada trajectòria en el futbol professional. L'Associació Cultural Gastronòmica de Vila-real és estretament vinculada a la promoció de la cultura local a través de diferents activitats amb la gastronomia vilarealenca com a protagonista. Ràdio Vila-real, que en 2018 complirà 26 anys d'emissions des del seu naixement en 1992, com a mitjà de comunicació i informació local. I Maria Pilar Pons, matrona de diverses generacions de vilarealencs, pionera en els estudis universitaris de l'especialitat a València, lluitadora pels drets de la dona i implicada en la vida sociocultural de la ciutat.
El lliurament dels guardons tindrà lloc el dia 18 de febrer a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner.
I avui han comparegut en roda de premsa el regidor de festes a l'Ajuntament de Vila-real, Javier Serralbo, i també el president de la Junta de Festes, José Pascual Colàs, els quals han presentat els concerts de les festes tant de maig com de setembre. En primer lloc, Colàs ha parlat dels concerts del cartell de les festes de Sant Pasqual.
A les festes de maig de Sant Pasqual, el primer divendres, el divendres dia 11, com ja és tradició, se fa el rock per la llengua i en aquest cas amb les actuacions de A Seques i els Catarres. El dissabte dia 12, a la plaça del Llaurador, tot el que sabem, aquesta plaça pel tema del futbol, el Villarreal de futbol juga en La Corunya, per això, si no passa res extraordinari, doncs a la plaça del Llaurador, com dic, actuarà Maldita Nerea. El diumenge dia 13 a la plaça Major actuarà In Vivo. Després, durant la setmana, doncs, principalment el que estem comentant, però hi ha actuacions d'aquestes característiques, el divendres dia 18 al recinte de la marxa actuarà Porretas. El dissabte dia 19 a la plaça Major Sidecars. I el diumenge dia 20 a la plaça Major, com ja és tradició, en este cas, Lorenzo Santa Maria.
Pel que fa als concerts que ja han preparat, que ja han previstos per al mes de setembre, per a les festes en honor a la Mare de Déu de Gràcia, són aquests.
A les festes de la Mare de Déu de Gràcia, a part, per exemple, d'actes que també, doncs, d'una manera o altra, són musicals, com el Festival Nacional de Balls de Saló, que ja portem 7 o 8 edicions i que té molt bona acceptació per part del públic, quan arribi el moment doncs ja se dirà més coses en concret, però a part de destacar este acte el dissabte dia 1 a la plaça Llaurador, en funció del calendari de futbol, que lògicament en aquests moments no el sabem, la intenció és que siga allí, pues, si no seria la plaça Major, actuarà Jarabe de Palo. El diumenge dia 2, al carrer Tarancón, al Barranquet, farem un musical, que els últims anys hem vist que té molta acceptació, el que passa que en aquest cas passem de les festes de Sant Pasqual, el passem a les festes de la Mare de Gràcia, musical que se diu Freqüència. El dijous dia 6, al recinte de la marxa, al Tombet, de la Comissió de Penyes, actuarà l'orquestra La Cruzada. El divendres dia 7, a la plaça Major, actuaran Despistaos. El dissabte, dia 8, al recinte de la marxa, Los Benito. I el diumenge, dia 9, com a cloenda de festes, a les 8 de menys quart de la vesprada, actuarà l'orquestra Mondragón.
Doncs fins ací el repàs per a aquesta actualitat provincial i local. Una pausa mínima, de seguida obrim aquest espai en el que cada setmana ens acompanya la psicòloga i sexòloga Lara Antequino.
Conviértete en un héroe moderno gracias a tus Varilux con Transitions, las lentes claras en interiores y oscuras en exteriores para ofrecerte la máxima comodidad. Y ahora, al llevarte tus lentes Varilux con Transitions, el segundo par de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, óptica Varilux especialista.
Una de 7 minuts. Continuem a Ràdio Vila-real en aquest espai que dediquem cada divendres a parlar de sexualitat. Ens acompanya, com sempre, una experta en aquesta matèria, sexòloga i psicòloga Lara Antequino. Molt bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Doncs anem a parlar avui del sentiment de culpa en el sexe.
Correcte.
Bueno, què és la culpa? Això és el primer que hem de contar.
Pues sí, mira, la culpa o la culpabilitat és l'excés de passat que ens fa desaprofitar els moments presents per estar anclats a causa d'un comportament o d'una situació anterior. El seu aspecte negatiu ve perquè en comptes d'ajudar-nos a ser conscients del que hem fet malament i intentar arreglar-ho, la culpa ens paralitza i no ens deixa actuar d'una manera apropiada per a reparar els danys que hagin pogut causar.
Uh-huh. I per què apareix aquest sentiment de culpa?
Pues la culpa en general, i en aquest cas sexual, és el resultat de diversos factors que s'adquireixen al llarg dels anys. Quins factors són estos? Pues seria l'educació, l'ambient, la cultura, la religió, la família, el cercle social en el que es movem. Però de tots ells, el que més força té són les creències que a partir d'aquestes situacions anem, en aquest cas en relació al sexe, anem formant. Clar. No són les situacions en si les que ens fan tindre la culpa, sinó el que nosaltres arribem a creure o a pensar a partir d'aquestes situacions en relació a un tema concret, com en aquest cas seria el sexe.
Molt bé, i per què podem tenir culpa?
Pues, veuràs, la culpa en el sexe la podem tindre, pues mira, per tindre sexe en la primera cita, per fingir un orgasme, per pensar en una altra persona diferent a la nostra parella, per tindre curiositat d'experimentar amb una persona del mateix sexe, per masturbar-nos tenint parella, les que la quantitat de situacions en relació al sexe per les que podem sentir culpables són tantes que no mereix la pena detallar-les totes perquè és que no acabaríem. Però com te diem, no són aquestes situacions en si les que ens provoquen el sentiment de culpa, sinó els pensaments i les creències que nosaltres tenim respecte
tenim
a aquestes situacions,
no?
Exacte, les que ens fan sentir d'una manera apropiada i a gust si els nostres pensaments són conforme a aquestes situacions o d'una manera totalment desagust i pues, de malestar emocional si les creences que tenim respecte a aquestes situacions no són les apropiades.
Molt bé. Si hi ha diferents tipus de culpa?
Sí, generalment podem distingir-ne dos principalment. Per un costat està la culpa residual i per un altre la culpa autoimposada. És a dir, la culpa residual seria aquella que prové de la infància i que seguim arrossegant encara en l'edat adulta. Per exemple, aquells missatges de no te toques així, el sexe és algo brut, d'aquestes coses no se parlen, etcètera, sí. Etcètera... Pues això
el
va
tabú,
que...
no?
Exactament. Això ja fa que anem adoptant certes creences respecte a aquest tema, generalment negatives, si els missatges han sigut d'aquest tipus, que fa que en l'edat adulta continuem veient-lo d'aquesta manera, el que ens limita molt a l'hora de disfrutar de les relacions sexuals o de la sexualitat en general. I la culpa autoimposada és aquella que ens imposem nosaltres mateixa quan infringim alguna norma, diguem, que la societat considere vàlida. Mm. Pues, per exemple, la masturbació ha sigut algo que ha estat molt mal vist durant molt de temps. Entonces, el proporcionar-te plaer a tu mateixa, a la vegada que te genera unes sensacions positives, també te podia generar...
sentiments de culpa.
Exactament, sentiments de culpa. O, per exemple, el que t'exciten... pues tipo alguna tipo de práctica que no se considere dins de lo que son les pràctiques normals,
¿no?
Exactament, pues això també te podria fer sentir culpable, però estes, com diem, són més autoimposades per nosaltres mateixa en funció ja de lo que la societat com a adults considera apropiat o no ho considere, els que nosaltres determinem com al final acabem sentint-nos si ens deixem portar per este desig en relació al sexe.
Imagina que és molt difícil, no?, eliminar aquest sentiment de culpa.
És difícil eliminar-lo, però, com te dic, la base està en les creences i els pensaments. Si nosaltres aconseguim arribar a profunditzar en aquestes creences i en aquests pensaments i transformar-los i reestructurar-los, entonces podem eliminar el sentiment de culpa.
O sea, ens dones algun truc?
Clar. En primer lloc, per eliminar el sentiment de culpa és molt, molt, molt important i, independentment de l'edat, l'educació sexual. És un requisit indispensable perquè és important informar-nos, és important formar-nos a la mateixa vegada, és important reflexionar sobre aquestes idees que nosaltres tenim respecte a un tema concret o, per exemple, reestructurar les nostres idees i pensaments en funció de tot allò que nosaltres creiem i tot allò que estem descobrint que no és exactament com nosaltres creiem que era. Entonces, fer, diguem, tot aquest anàlisi sobre el que jo pense que és o el que a mi m'han dit que és i el que realment puc arribar a descobrir que és, pot canviar totalment aquesta base que jo tinc respecte a aquest tema.
Resetejar, no?, un poc.
Exactament, exactament. Això que n'hi ha que reaprendre, diguem, moltes vegades, oblidar el que ja hem après en determinat moment per a reaprendre una altra vegada, no, pues en este cas seria el mateix. Perquè això es donarà una concepció més permissiva, més real i més acceptable de cara a la sexualitat o a les relacions sexuals en concret.
Claro. Algun truc més que ens pugues donar?
Sí, és important també l'acceptació. Per què? Perquè hi haurà coses que tu has decidit escollir i que poden no correspondre's amb les d'una altra persona, encara que aquesta sigui la teva parella, i al igual que tu estàs en el teu dret de pensar lliurement, també ho estan els altres.
Claro.
I a vegades aquests pensaments no se corresponen amb els que té l'altra persona.
O la majoria, no?
O la majoria, exactament, però no per això has de sentir-te tu culpable o fer sentir culpable a la persona que pensa diferent a tu i més en quant al sexe, quan hi ha tanta varietat i tanta gamma per a poder disfrutar d'unes maneres o d'unes altres. Entonces, si treballem l'acceptació, treballem també a la mateixa vegada la diversitat com a forma de vida i és més fàcil entendre i respectar tant lo propi com lo dels demés.
Molt bé.
Després n'hi ha que tindre en compte que, al igual que antes comentava que el sentiment de culpa és negatiu, si sabem pegar-li la volta, el sentiment de culpa també pot ser positiu. Primera, perquè en el moment en què deixem de sentir-nos culpables i ens fem responsables, entonces podem assumir tot allò que nosaltres hem pogut fer o les conseqüències d'un acte que hàgim tingut, i a partir d'ahí reparar el dany que li haguem pogut causar a una persona o a nosaltres mateixos. O bé, treure un aprenentatge d'aquesta situació i rectificar-la per a que en un futur no torni a passar-nos. És a dir, no anclar-nos en el sentiment de culpa i sí responsabilitzar-nos per a poder adaptar o canviar-nos.
Molt bé.
També te diria que és molt important el tema de racionalitzar la culpa. Això què significa? Pues que si deixem que s'instaure de manera indefinida, tornant-la irracional i no sent objectius en el que està passant, sinó castigant-nos única i exclusivament i quedar-nos en la posició de víctima de «ai, que mal ho he fet» o «jo no puc canviar-lo perquè jo sóc aixina», que això és una etiqueta que moltes vegades
ens fiquem... Sí, moltíssimes vegades s'utilitza un poc per a justificar, no?
Exactament. Entonces, el «jo sóc aixina» no té per què mantint-se, ja que si tu vols canviar, pots canviar. Per tant, observant el que ha ocorregut de manera realista o aquests pensaments que jo tinc i que me fan sentir d'aquesta manera, podem tornar-los més racionals i, per lo tant, que siguem més fàcil rectificar-los i que tornem a tindre un benestar emocional molt més apropiat, ja que el sentiment de culpa en quant a malestar emocional és un dels que més dolor ens provoca.
Claro. I m'imagino que no n'hi haurà duració de temps, no? Dependrà de la persona, dependrà de moltíssimes coses, no? Per a que poder eliminar aquest sentiment de culpa.
Exactament, depèn lo arraigat que tu tingues una creença o lo que s'hagi repetit en el temps o lo que els del teu voltant te fan creure que continues sent així, doncs te serà més fàcil poder canviar eixos patrons o te podrà costar un poc més. Però en general és com tot, si tu vas canviant i vas practicant i vas creant eixe nou hàbit, al final s'instaure com a hàbit rutinari i entonces, exactament, entonces ja tens molt més fàcil cada que aparega una situació com eixa o similar, el pegar-li la volta i no arribar a sentir el sentiment de culpa conforme et passa ara.
Molt bé. Doncs alguna coseta més a afegir que ens pugues...
Per a finalitzar, jo sols diria que, a més de que tenim que acceptar, racionalitzar i tot això que hem comentat, és molt important també el aprendre a perdonar-nos. Perquè molt poques vegades ho fem, tendim més a castigar-nos i a culpar-nos, que és el que estem dient tot el temps, però no a perdonar-nos. Entonces, si no sabem perdonar-nos a nosaltres mateixa, difícilment sabem perdonar també als altres, lo qual dificulta la relació amb aquestes persones, augmenta la negativitat, l'angústia en aquest vincle o en aquesta relació que tu tingues en aquesta persona i, per lo tant, això limita la meva relació de parella.
Claro.
És molt important treballar el perdó en primer lloc personal
mateixa,
i després cap a l'altra persona. D'aquesta manera ens sentirem molt més lliures i molt més propers a aquesta persona perquè la culpa el que fa és que fica una barrera entre tu i l'altra persona impedint realment que aquesta desaparegui i que per tant cada vegada que es traga aquest tema o algo relacionat amb aquest tema ens trobem de nou amb aquesta barrera.
Doncs ara falta ficar-ho en pràctica, no?
Correcte.
La teoria és fàcil, la pràctica més complicada.
Aixina és.
Doncs bé, com sempre, ens encanta parlar amb tu i que ens dones tots aquests consells, però si algú més vol, o més consells, o proposar-te altres temes, com ho pot fer?
Pues per el correu electrònic, que és lara.antiquino@gmail.com.
Molt bé, moltíssimes gràcies i fins el divendres que ve, Lara, gràcies.
Molt bé, adeu.
I nosaltres fem una pausa i de seguideta continuem presentant-vos convidats.
Ey, ¿te cuento un chiste?
Es preciso.
Bueno, va, mejor te cuento un precio. De lunes a miércoles, la familiar que elijas a 6,99 euros. Un precio de risa, y no los chistes.
Domino's Pizza Villarreal, en la avenida Italia 58. Llámanos al 963-087-199.
¡Domino's Pizza!
Y nosotros hoy hablamos sobre el Arenal Sound, sobre este festival que llega a Burriana del 31 de julio al 5 de agosto. Tomás Abril, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, me imagino que estáis contentísimos, ¿no? 98% de entradas vendidas. Esto no sé si es un récord o qué.
Ningún año se han agotado tan pronto como este año. Como bien comentas, estamos ya al 98, casi 99%, y bueno, tenemos la previsión es que en una semana, en 7 días aproximadamente, pues se agoten todos los abonos de la novena edición.
Eso quiere decir que cualquier persona que nos escuche, que aún no tenga su entrada, aún puede adquirirla, ¿no?
Eso es, aún tiene unos días porque quedan las últimas entradas para poder disfrutar del festival este próximo verano.
¿De qué forma puede adquirirla?
Pues solo se pueden adquirir, los únicos sitios oficiales son nuestra página web oficial, arenalsound.com, o en Tiquetea, que es nuestra plataforma oficial.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre el Arenal Sound para todos aquellos que aún estén en dudas o no sepan bien cuál es el cartel, porque tenéis un cartel, la verdad es que bastante importante, ¿eh? Cuéntanos
un
poco.
Y todo lo que queda todavía.
Aún no lo habéis presentado todo, claro.
Claro, es que todavía estamos en enero, es verdad que se van a agotar los abonos sin haber presentado todo el cartel, pero claro, es que todavía quedan 7 meses aproximadamente para que llegue el festival, entonces todavía quedan muchos artistas por confirmar.
Pero Tomás, ¿cómo se explica que se puedan vender todas las entradas sin que se sepan todo el cartel del festival?
Bueno, pues es la confianza que cada año pues nos eligen miles de personas y miles de jóvenes pues para disfrutar de esos 6 días que pues para ellos quizás sean los mejores de todo el año, y esto sí hace que toda esa experiencia, el conjunto, esa convivencia en la zona, en las zonas de acampada, esos 6 días de música, de buen rollo, de hacer amigos, de disfrutar de pues más de 120 artistas, pues al final hace que pues cada año quieran venir y cada año se compren las entradas antes para no perdérselo, porque es verdad que el año pasado se agotaron 4 meses antes y quizás eso haya hecho que este año se hayan dado incluso más prisa para no quedarse sin abonos. Entonces quizás, claro.
Bueno, hablemos eso, un poquito de los artistas. Cuéntanos, ¿quién son los cabezas de cartel?
Sí, este año tenemos a Dimitri Vegas and Like Mike, que son, el año pasado tuvimos a Martin Garrix, que era el número uno. Ellos son el número dos del mundo, de la electrónica. También tenemos a Steve Aoki, que vuelve al festival, como Crystal Fighters. Tenemos a Bad Bunny, que es, pues ahora mismo yo creo que uno de los artistas del momento, del género trap. Bueno, sus canciones ahora mismo copan las listas de las más escuchadas en todo el mundo. Tenemos a Dorian, tenemos a Los Frequencies, tenemos a Taburete, Carlos Sadness, La Raíz, bueno, y así un sinfín de artistas, pero como te comentaba, aún quedan todavía más artistas, tanto ¿sorpresas? Nacionales como internacionales, por confirmar.
¿Muchas sorpresas quedan?
Sí, aún quedan sorpresas, sí.
Muchos repiten. Esto imagino que es muy buena señal, ¿no?, de cara a la organización del festival, que los artistas quieren repetir.
Sí, a ver, para nosotros que, por ejemplo, bandas como Crystal Fighters, por ponerte un ejemplo, que ya sea su tercera edición, es verdad que van a venir con disco nuevo, pero para nosotros es un es un placer que una banda como ellos, pues oye, siempre que saquen un nuevo disco, donde quieran presentarlo y donde no se lo quieren perder por nada del mundo, es en Arenal, y nos eligen a nosotros para esa ocasión, y bueno, nosotros encantados porque tenemos un público al que esa banda y le encanta. Entonces, pues no vemos el problema de por ejemplo, repetir ciertos artistas que con los que la gente se siente muy identificados y la gente disfruta mucho, pues como La Pegatina, Dorian, que será su cuarto año quizás, La Raíz, pero bueno, siempre teniendo en cuenta que tienen algo nuevo que ofrecernos con nuevos discos. O sea, que por nosotros encantados de que muchos artistas pues siempre quieran estar en el festival.
Bueno, tengo que preguntártelo, ¿no? El otro día apareció muchos Sounders, pidieron que alguno de los miembros de Operación Triunfo estuviera en el Arenal Sound. No sé si eso os lo habéis planteado.
Bueno, de hecho fuimos nosotros que hicimos una petición oficial en Twitter.
O sea, fuisteis vosotros. Yo creía que habían sido los mismos Sounders.
Sí, bueno, es que ha sido un poco porque la chica que está dentro de la Academia Aitana, ella estuvo el año pasado de público en el festival.
Ah.
Y entonces dentro de la Academia nos ha nombrado varias veces. Y entonces la gente que veía el 24 horas pues siempre nos etiquetaba. Oye, Aitana estuvo en el festival y nos pasaba sus vídeos. Y bueno, la verdad es que el estilo de música que ella canta, bueno, nos parece que tiene una voz súper especial, tiene magia y bueno, y que su estilo encaja perfectamente con el festival. Y dijimos el otro día como petición oficial que nos encantaría contar con ella en esta edición, pero bueno, ya
no habéis tenido respuesta, ya está, no imagino. Dentro.
Claro, ella está dentro todavía, o sea que... Pero bueno, ahí lanzamos nuestra petición y bueno, seguro que le llega y le hace mucha ilusión.
Pues al menos eso, ¿no? Que le haga un poquito de... Que le haga mucha ilusión y aunque no pueda acudir, pues otro año, nunca se sabe, ¿no? Porque imagino que
Sí, nunca se sabe. O sea, nuestra intención es lo que decimos, que esté en Arenal Sound 2018, pero bueno, supongo que ya se verá.
Bueno, imagino que también está el tema de las zonas de descanso, de los campings, que es otro tema importante, ¿no? Porque la mayor parte de los Sounders que se compran la entrada, pues se quedan a dormir allí.
Claro, sí. Tenemos dos zonas de acampada muy amplias para miles de personas. Y seguramente que salgan aproximadamente en abril o principios de mayo, ya salgan a la venta esos tickets de zona de descanso para que la gente pueda tener su sitio para montar la tienda. Es cierto que otros tantos también, quizás que sean de la zona o otros que vienen de fuera y prefieren alojarse en apartamentos de Burriana o de localidades cercanas, que es verdad que siempre está a tope y casi al 100% durante los días del festival.
Bueno, ¿cuándo, por tanto, no sabéis cuándo vais a colgar el cartel de entradas vendidas, ¿no? Me imagino, pero bueno, vamos a hacer cuenta de que una mucho, semana, ¿no?
Dentro de unos 7 días, si sigue el ritmo como hasta ahora y la previsión es que en unos 7 días, 10 como mucho, las entradas ya se hayan agotado todas.
Perfecto, así que quede claro a todos los oyentes que aún no tienen su entrada y que se estén pensando ir al Arenal Sound. Tomás, estaremos atentos a ver qué nos proponéis, porque claro, como no están todos los artistas aún...
Nada, ya te digo que aún quedan muchas, muchas sorpresas y muy buenas, ya verás.
Pues esperaremos a saber más. Gracias.
Gracias a vosotros.
El próximo curso mi hijo empieza ya la ESO y la verdad estoy bastante preocupada.
Pues yo ya lo tengo solucionado. Ya he reservado plaza en el Colegio Santa María de Villarreal. Siempre te atiende muy bien y el contacto con el profesorado es continuo y muy familiar. Además es concertado.
¿Puede que sea la solución?
Pues pásate por la Avenida Europa o entra en www.colegiosantamaria.es.
Bascur de diners, però necessites canviar el matalàs.
A tot descans tenen els matalàs als millors preus. Deixa't d'excuses i vés a tot descans. A l'Avinguda França 6 de Villarreal, junt d'estació.
I més després, a la 92.2 de la freqüència modulada, ens anem a preparar més activitats d'aquest cap de setmana. En aquest cas, una que ens arriba de la mà del Rosari, d'ací de la localitat, i per això tenim a dues de les seues representants i responsables, a la presidenta Anna Ixea, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també a la secretària Maria Rodríguez, molt bon dia.
Bon dia.
No estem parlant, tot i que ja heu tingut algun esdeveniment en aquest inici d'any, d'un esdeveniment, en aquest cas també molt festiu, que ja assolís la seva cinquena edició, com és aquesta xocolatada solidària.
Així és, ja és la cinquena edició, pareix que siguera l'altre dia com on començar, ja és la cinquena. I este any els beneficis els destinarem per a Càritas Interparroquial. A més, també hi haurà activitats per als més menuts. I nosaltres esperem que la gent vinga, serà a la plaça Major, demà a les 5:30, i pagaran el tiquet, que són 2 euros, i els donarem per a la rifa. N'hi ha una rifa que després les farem, i els donem un gotet de xocolata i un trosset de coca. Feta per les dones, que és molt d'agrair.
No, que és casolà i sí que bueno, la qualitat està garantida, no? Que estarà molt bona.
Així és, sempre que les fan elles, sempre és boníssima. I a més s'implica moltíssim, perquè sempre en tenim de sobra. Sempre en tenim que al final, quan s'acaba i tot i ens sobren, sempre se destina a Càritas i ells sempre estan molt agraïts.
Així que una bona oportunitat. Demà que igual plou o no plou, si ploguera, què passa? Vos fiqueu de baix el porxe?
On estem nosaltres no ens banyem, però clar, les manualitats i això sí que se banyarien. Aleshores hem pensat que esta vesprà ho comentarem i decidiríem una cosa o altra i bé per Facebook, per els mitjans de comunicació, pues, ho faríem saber, que o se suspèn o que ho fem un altre lloc o el que fora. Però en un principi esperem que no plogui, que ho puguem fer. I volem agrair a les dones, això sí, a les dones, perquè normalment sempre fem una llista i diem pues 12 coques o 13 coques, el que mos pareix. I després sempre mos venen i m'ho porten més. I això és molt d'agrair perquè sense ella seria impossible de realitzar-ho.
Que s'impliquen perquè és molt important aquesta ajuda. De normal, quanta gent sol participar?
Pues de normal sol vindre molta gent. Sobre uns 200 o 250 persones han arribat a vindre i la veritat és que se nota els diners que arrepleguem per a les destinacions i tot això. Se nota molt. A part dels comerços que col·laboren en la rifa o en la publicitat, sempre és d'agrair a tots.
Si alguna persona diu, pues, jo a part de fer aquest donatiu, no, amb el xocolata i el berenar, m'agradaria portar alguna cosa, això ho podem fer també o això ja seria, diguem, en una altra part? Vosaltres només vos encarregueu, diguem, d'aquests tiquets de després donar-vos.
Ens encarreguem dels tiquets i si, per exemple, diuen volem donar 10 euros de donatiu, aleshores passem per on estem cobrant els tiquets i ens ho donen. I nosaltres ja ho destinem perquè nosaltres no ens quedem res de la xocolata, va tot per al fi que siga. L'any passat va ser per l'Alzheimer, un altre recorde que va ser per al càncer. Hem anat repartint pues, per... Al cap i a la fi és una cosa solidària, aleshores enguany hem decidit que per a Càritas i el que ens donen anirà tot destinat per a Càritas, incluït el menjar que ens obre, les coques.
Doncs això serà demà, però ens estàveu comentant que comenceu l'any amb molta activitat i també ja obrim plaços per a que la gent que estigui interessada es pugui inscriure. Una d'aquestes, no parlàveu, que l'acte de demà a priori ha de tindre manualitats i també començaran d'ací poc, suposem, a la vostra seu.
Així és, el dia 3 de febrer a les 4 començarem les manualitats, que com tots els anys pues, són 10 euros per a inscriure's i ja és tot l'any en manualitats per als xiquets de 6 a 16 anys i per a gaudir allí en la nostra casa social.
Totes les setmanes, tots els caps de setmana poden participar?
Així és, de, llevant d'algun que siga festiu o de les acampades, tots els caps de setmana tenim manualitats.
Aquesta és una de les iniciatives, però també fer festa, no?, en tornar a la taula, com que sempre fa goig, no?, fa que els llaços s'unisquen més, per això també ja tenim un dinar per al mes de març.
Així és, ja tenim un dinar preparat. És el dinar que fem anualment, sempre, se fa sempre, però l'any passat, que era el meu primer any com a presidenta, el vam fer ja en el mes de març. I la gent ens va dir que era un mes molt bo, perquè encara no era Pasqua, que podien, que estaven més lliures, i tot el que vam, ho vam parlar en junta, vam decidir que per al dia 11 de març. Aleshores, el dia 11 de març, en l'hostal Sant Joan farem el dinar. Tot aquell que vulgui apuntar-se ja pot passar per la casa social en dilluns de 7:30 a 8:30 i se pot anar a apuntant.
Així que no ho perguen, no? Perquè si es queden sense plaça, igual que... Sí,
l'any passat se va quedar molta gent sense plaça perquè vam ser 120 persones. Va ser un gran èxit el dinar, la veritat.
Doncs esperem que enguany es puga repetir, no perquè es quede gent fora, sinó perquè seria una bona resposta per part de la gent. I també han de reservar la seva plaça per a un viatge que arribarà en aquest cas ja acabar el mes d'abril.
Així és, del 2 al 7 d'abril tenim el viatge al País Basc. I ja poden passar per la Casa Social o per l'Agència de Viatges Escapa't per apuntar-se. Sí, tots gaudirem de la Pasqua, del viatge de Rosariers.
En aquest viatge què es farà o per què heu triat aquesta destinació enguany?
L'any passat vam anar a Fàtima, perquè era el centenari i vam decidir que anàvem a Fàtima. Sí. I la veritat que va ser inolvidable. I quan vam acabar, tota la gent ens va dir, a veure l'any que ve on anem. Tot el que ens vam ficar a pensar i vam dir... Molts, si anem en avió, no volen anar perquè, ai, és que en avió, total, que com en Espanya ja quasi ho havíem rodat tot en l'associació i al País Basc era l'únic lloc que encara no havíem anat, vam pensar, pues a veure, el fem al País Basc, a Xina també anem en autobús, està l'ambient de l'anar en l'autobús, les coses que se conten, les coses que se veuen, i vam decidir que anàvem al País Basc i rodarem pues, un poquet per Sant Sebastià, en Vitoria, Guernica, Mondragón, Bilbao, un poquet per el País Basc, i la veritat que per lo que he vist i la gent està responent molt bé i promet un viatge molt, molt bonic, i a més les dies també són bones perquè és del dilluns de Pasqua al dissabte de Sant Vicent, que també molts estem de vacances i podem anar. Aleshores, des d'ací, convidem a tots a que s'apunten i a que vinguin al viatge del Rosari.
Així que seran 5 o 6 dies, com comentaves, amb moltes parades, així que molt completa la programació.
Així és, però així intentarem que tots gaudisquen i que puguem veure el màxim de coses possibles i que disfruten d'aquest viatge i que es torna a repetir any rere any.
Així que veiem que arranqueu, bueno, no és un trimestre i un poquet ja perquè agafeu abril, però molta força, no?, aquest 2018 també.
Esperem que este 2018 sigui igual de fort que el 2010, ara també anem a restaurar les làmpares ja, perquè vam veure que ja, clar, tots els anys utilitzant-les i no sabia fer res d'arreglar-les ni res de restaurar-les, i ja és necessari, i enguany quan estàvem muntant ens ho van fer saber que era necessari. Ens hem animat, estem recibint moltes col·laboracions i anem a restaurar-les. Aixina és que comencem de manera forteta el 2018 i espero que siga com el 2017, que va ser un any molt bo per al Rosari.
Doncs esperem que així siga, xiques, i que així ho puguem, com sempre, contar. Gràcies per vindre, repassar aquestes activitats. Recordem la més immediata demà, la xocolata 5:30, no? Aproximadament.
5:30 a la plaça Major.
Doncs esperem que, tot i que puga ploure o no ploure, que la gent acudisca, mira, agafes força i després al futbol o on vulguis.
Totes les que vulguin portar les coques, a partir de les 3:30 ja podem vindre a portar-les a casa mossèn Gil, que nosaltres ja estarem per allí preparant les coses. Així les preparem i ja acaba les 5, anem i ho muntem a la plaça. I no res, convidem a tots i que els esperem.
Doncs esperem que siga una gran festa. Anna, Maria, com sempre, moltes gràcies i fins d'ací poc, un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
T'agrada? Què és això? L'últim que m'he comprat a Vilatenda és que ara tenen descomptes molt bons. Visita la web i veuràs. Ok, ara ho mirem. Era vilatenda.com, no? M'ho duran a casa avui? Sí. Per cert, amb la teua compra ajudes a una causa solidària. Compra amb cor. Compra a Vilatenda.
I més convidats a la 92.2 de la freqüència modulada. Com cada setmana ens anem a apropar a aquesta cita urbana, musical i solidària, ja acabant el mes de gener, així que anem a saludar en primer lloc als organitzadors d'aquest esdeveniment i també al grup que estarà demà a la localitat. Javi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ja anem cap allà perquè tenim a Jordi. Molt bon dia. Avui vos heu ficat separats.
Sí, sí, ho he quedat a punta. Bon dia a tots.
Doncs en primer lloc, com sempre, abans de parlar amb el grup, no, en aquest cas el duo que tindrem demà, ens agradaria saber com va anar la setmana passada, Javi.
Bueno, pues molt bé, la setmana passada va ser entre Panegri i l'Antic, en el carrer Pergil, i la veritat és que, bueno, sabent que estava el futbol, van aprofitar que va guanyar el Villarreal, la gent venia contenta, i, bueno, van tindre que retrasar una miqueta el concert, i encara així, pues, bueno, va fer un pleno també, les dues terrasses plenes, ple de gent, i molt bon ambient. Bad Ways ho van currar molt bé, ja sabem que és un combo de 12 notes, i estan agradant molta experiència. Tot i que la cantant estava, com tot el món, gripada, constipava, acabar la pobra pureta, però ho va complir molt bé, sí, molt xulo.
I parlaves que la setmana passada va ser després del futbol i aquesta setmana serà abans, però com també, com comentàveu, no, esteu allí a tir de pedra del camp, doncs sí, de luxe.
És ideal perquè estarem en la cerveseria L'Amistat, que la gent, si no se recorda, està davant de Correus. Sí, és a dir, estarem a tir de pedra 5 minuts caminant de l'estadi. O sigui que la prèvia ideal per a demà, a partir de les 6:30, a la cerveseria L'Amistat, tindrem ahir a l'Alabama en acústic.
Alabama, que jo crec que així a la localitat, quants anys fa? Bueno, la saludem, Sonia, Leandro, molt bon dia.
Hola, buenos días.
Leandro, també buenos días.
Buenos días.
Bueno, que aquí ja us conocerà la gente, porque en fiestas, yo creo que no hay unas fiestas que no estéis, ¿no?, presentes aquí en Villarreal.
Pues sí, la verdad es que somos bastante conocidos aquí en Villarreal y nosotros también conocemos a mucha gente. Ya llevábamos, me parece que 2 o 3 años sin aparecer por aquí, pero tampoco era ningún problema porque la gente se desplaza a vernos y nosotros también nos desplazamos, igual que mañana nos desplazaremos a Villarreal, que es nuestra casa, a, como ha dicho Jordi, a la restaurante, no, a la cervecería, a la Amistad, y estaremos allí pues haciendo un poquito de música en directo.
En este caso no será la formación, ¿no?, que quizá la gente ha visto más habitualmente, de la orquesta al completo, sino que estaréis los dos mano a mano, ¿no, Leandro?
Sí, hacemos un formato minimalista de la esencia de Alabama, y para tocar en sitios reducidos y sitios pequeños y poder hacerlo, la infraestructura y todo, pues hacemos un dúo acústico, Sonia y yo, haciendo pues lo mejor de Alabama.
¿Cuál es esta esencia para la gente que no os haya visto en directo? Aparte del espectáculo que dais así ya con vuestra entrega y vuestra pasión en el escenario, ¿cuál es la esencia, ¿no?, musical de Alabama?
Pues la esencia musical de Alabama somos Leandro y Sonia.
Y ya está, así de claro.
Así de claro. Sí, yo creo que sí, hombre. Hay muchas cosas, pero la esencia de Alabama, ya que es nuestra Alabama, pues vamos los dos. Hay una complicidad muy grande de muchos años. Y yo pienso que al fin y al cabo lo que la gente quiere ver es a Sonia y Alabama, creo yo. Aunque me tire muchas flores, pero yo puedo tirármelas.
Eres la que estás ahí, ¿no? A la que más te ven, como aquel que dice, ¿no? Aunque Leandro también comparta, pero bueno, ¿es así? ¿Le rebatimos algo a Sonia?
No, yo soy...
Mejor que no.
Cada uno tiene su trabajo, yo soy el motor que empuja y es lo que hay. Tengo que estar ahí rascando la guitarra, empujando aquí, empujando allá, y la cara visible de las camisetas, de los telones y todo es ella.
Dicen Sonia y los secuaces, ¿no? También he leído en algún sitio, pues hay que asumirlo.
Es otra variedad de Alabama que ya os diremos otro día.
Pues eso ya iremos hablando. En este caso, ¿qué habéis preparado para la actuación de mañana? Bueno, nos ha comentado Jordi que a priori no tiene que llover, así que esperemos que se pueda llevar a cabo sin problemas. Más o menos, ¿qué sonará mañana?
Pues sonarán canciones que todo el mundo conoce, que puede cantar con nosotros, que puede involucrarse en lo que es un concierto en directo, que lo más importante es estar cerca de la gente, que todos podamos cantar, divertirte, pasarlo bien, poder hacer lo que nos da la gana, que eso es muy importante para Alabama. Y canciones pues de toda la vida, Insurrección, canciones del Último de la Fila. Si alguien me pide algo y me apetece, lo haré. Si no me apetece, seguramente no lo haré. Pero
¿para algo estás tú ahí?
Eso es la esencia de Alabama.
Lo que te da la gana y porque te apetece y ya está. Comentaba Sonia antes que, bueno, os conocéis ya de muchísimo tiempo. Suponemos que en el resto de formaciones más amplias, ¿no?, pues habrán entrado o salido músicos. Pero vosotros, ¿cuántos años juntos ya, aguantándoos el uno al otro?
Pues este año hacemos el 18 aniversario de Alabama. Vamos a hacer camisetas nuevas, telones nuevos, o sea que este año tenemos preparado un buen año. Hemos cambiado toda la parte del repertorio, todo. O sea, es como si empezáramos prácticamente de cero. Y arrancaremos los bolos con repertorio nuevo ya en Madalena, que estamos preparando ya todo el tema de Madalena, con las gallatas y todo. Este año está muy apretado la agenda.
Así que si alguien quiere aún que acudáis a algún sitio, que no lo deje para mañana.
Deberían de venir porque este año la verdad es que nos hemos puesto las pilas. Creemos que la gente se merece, pues eso, que vayamos evolucionando, no quedarnos estancados. Cambiamos repertorio, cambiamos vestimenta y tienen que venir. Es como decían de la Lola Flores, que ni canta ni baila, pero tienes que verlo. Pues nosotros somos así.
Es el show en directo, es que no se puede explicar con palabras, ¿no? Si no os han visto es difícil, pero bueno, el que os ha visto ya sabe por dónde van. Además, bueno, ya mayoría de edad, que se dice pronto, pero ya el niño ya va andando bien y por con libertad.
Ya puede beber alcohol, la Alabama.
Yo creo que ya bebía, ¿no? O sea, que creo que ese era el... Legalmente.
Ahora ya podemos hacerlo legalmente. Tenemos DNI ya... Mayoría.
DNI no también, para ir donde queráis, porque claro, esto no falta, ¿no? El buen rollo encima del escenario. Bueno, como has dicho, Sonia, decir lo que te da la gana, cuando te da la gana, y parar cuando te da la gana, y ya está.
Sí, es que es el secreto, porque uno cuando hace lo que quiere hacer siempre es feliz. Cuando uno le están continuamente parando los pies, ya no es él. Entonces es mucho la esencia de Alabama y de mucha gente en cualquier trabajo. El poder hacer lo que realmente te gusta y hacerlo a tu manera, que te dejen por lo menos hacerlo a tu manera. Y como comentaba también mi compañero, este año en Alabama debería de venir mucha gente. Me encantaría para fiestas de Villarreal poder estar aquí en Villarreal, en cualquier peña, en la calle, en cualquier sitio, porque la verdad es que yo aquí conozco mucha gente. Siempre que he venido aquí me he sentido como en casa y estoy deseando venir a Villarreal, pero venir de verdad, con Alabama, con mi montaje y dar toda esa fiesta que siempre hemos dado aquí. Y que la gente también nos está esperando, creo yo.
Que las calles siempre se quedan llenas y lo bueno también, como habéis comentado, un repertorio muy variado y al final había gente ya un poquito más machucha, ¿no? Como se suele decir, 50 por ahí, gente... No, machucho es que aquí tenemos unos compañeros que también son fieles a vuestras actuaciones cuando habéis venido y claro, pues ellos mismos se dicen machuchos. Pero bueno, pero gente también más joven, ¿no? De unos 20, 30, realmente el público es muy variado, ¿no? En Alabama.
Sí, porque hacemos de todo. Hacemos desde el hit del momento que está pegando para gente joven hasta la segunda parte, pues los temas clásicos del rock español que nos la ha puesto dura toda la vida a todos y sigue poniéndonos a la dura. El rock and roll Extremoduro, todo ese tipo de rock, Rosendo, Los Suaves, eso nunca pasa de moda y es nuestro legado. O sea, tenemos que defender nuestro pop español a capa y espada.
Enganchar a los jóvenes, así con lo que pueda pegar ahora. El Despacito no sé si lo tenéis en el repertorio vosotros, eso ya es demasiado, ¿no? Eso saliste demasiado.
Eso me negué yo, vamos. Lo han hecho en muchos formatos, han dicho, ay, pero podrías hacerla así en rock y si es que no me sale, si es que no la voy a hacer. No.
Con la pereza que te da, ¿no?
No, me da mucha pereza. ¡Ay, qué pereza, de verdad! Sí, es verdad. Nosotros a lo nuestro, al rock, no hacemos ninguna canción en inglés porque no, porque estamos en España y porque lo de España para mí es lo mejor y defenderé toda la vida el rock español y que nunca pueda morir eso.
Porque hay mucho, muy variado y muy bueno.
Buenísimo, buenísimo. Hay gente que realmente muy buena, conocida y gente muy buena que no la conocen y realmente lo hacen muy, muy bien.
Pues por eso, bueno, la fórmula nos va mal, ¿no? Para llevar ya 18 años, parece que eso de hacer lo que os dé la gana y apostar por la música en español no os ha ido mal del todo.
Hombre, hay que hacerlo bien, hay que currárselo, trabajárselo y después también hemos tenido la suerte de contar con los mejores músicos de Castellón, que aprovecho ahora, aprovechando que vamos a hacer el 18 aniversario, recordar a toda la gente que ha pasado por ahí. Por ejemplo, en Villarreal hemos tenido de bajista a Darío, de Dos Chenotes, súper amigo nuestro, nos ha apoyado mucho siempre y considero que es uno de los mejores de aquí de Castellón, tocando el bajo. Hemos tenido también a Tico Porcar, hemos tenido también a Sergio Bisbal, de otra academia, también las Aules de Burriana, ¿no?
Sí. De Sesión.
De Sesión. Tico Porcar, que me parece que también lo he dicho ya, gente de Valencia, José Pastor, que tocaba el piano, Adrián Rives, que tocaba la batería y ahora es el baterista de Los Cigarros, nada más y nada menos, que a veces, como en verano llevamos dos baterías, suele venir él también muchas veces, Pedro Corral de Onda, también se ha implicado en Alabama, y muchos músicos de Valencia que no se conocen por aquí, pero me gustaría saludarlos a todos, darles las gracias y a por 18 años más.
Sí, bueno, porque estamos hablando del cachondeo, de no sé qué, pero claro, que hay que tener en cuenta que detrás está el trabajo, que si sube, si no va preparado, el cachondeo tampoco sale bien.
No, la verdad es que cuando se sube a un escenario, lo primero es mucho respeto al escenario, mucho respeto a la gente que está esperando muchas cosas de ti, que tienes que entregarles, que nos gusta mucho una fiesta, porque en España nos gusta mucho una fiesta, pero al fin tienes que dar eso, las cosas bien hechas y nada es por casualidad. Las cosas pasan porque uno trabaja y porque uno está siempre constantemente haciendo su trabajo y además lo mejor posible. No vale el decir, no, yo voy a subir con una canción que no me he ensayado. No, no. Si una canción no está ensayada y está mirada, no se puede subir, porque la gente necesita lo mejor. Y depende mucha gente de ti y que ellos lo pasen bien. Y tú también. Lo más importante del escenario es que tú te lo pases bien, pero con mucho respeto. Mucho respeto de hacer una faena bien hecha.
Y suponemos que esta pincelada de buena faena, de faena bien hecha, es la que se verá mañana en la actuación. Más o menos, ¿cuánto tenéis previsto de actuación?
Mañana, en el formato acústico solemos hacer una hora y media, hora y tres cuartos. Y es una especie de global, pero hay menos rock. Hay menos rock porque es una guitarra y una voz y entonces es más complicado de que suene todo como tiene que sonar. Entonces nos la buscamos de manera que no se note. Sacamos ahí todas las armas que tenemos y creo que quedará chulo, estará bonito, sí. Sí.
Pues esto será mañana, sí, Micha, ¿no? Aproximadamente, minut dal, minut baix.
Sí, bueno, ya sabemos la puntualidad del rock and roll, como sol ser, más o menos. Pero bueno.
Zas.
Sí, sí. No, pero a les 6 i mitja, a la gent que estigui allí, perquè antes de veure el concert, que fes una cerveseta, per entrar ja en ambient en la música com Déu mana.
O les que vinguen bé. Bueno, ja a mi se tanqueu aquest cicle del mes de gener, però ja pensant en el mes de febrer.
Sí, així és. També aprofite per a comentar que hem estat este mes en una empresa nova d'animació infantil, Sporttime, que la veritat és que estem molt contents. També he de dir agrair la tasca que va fer Baobat, però bueno, quan acaba un cicle comença un altre i estem molt contents perquè la veritat és que en els xiquets ho han passat pipa, han fet una animació diferent i molt divertida. I bueno, i també per acabar de despedir, ens despedirem també amb Pau i Espanyol, que és el mes que hem passat en ella fent pintant Camino de Rosas, el càncer per als xiquets. I no res, convidar a tota la gent que vinga, que serà que l'últim cap de setmana, però serà la bomba. Ho passarem molt bé.
Sí. Després ens comentaves que en febrer inclourem alguna novetat perquè vos demanaven també poder fer actuacions en recintes tancats.
Així és. En febrer es començarem a fer els concerts d'exterior de terrassa que fem en bars, terrasses i locals, però ara tenim demanda de altre tipus de locals i es començarem un altre cicle que serà per si en divendres és fora al carrer, el dissabte serà en locals d'interior. Això ara Jordi mos avançarà si vol una miqueta la programació, però bueno, també podem deixar-lo en l'aire per la setmana que ve.
Pues a veure si vol comentar-ho i si no, pues la setmana que ve més, a veure.
Sí, sí, millor la setmana que ve perquè ara mateix no recorde...
Que t'ha pillat?
Me he quedat en blanc, però bueno, que sí, tindrem també 4 actuacions durant el mes de febrer en locals d'interior, en grups de prou de nivell i la setmana que ve us contarem cosetes interessants.
Pues estarem pendents i bueno, també Sonia, Leandro, moltíssimes gràcies i mucha mierda para mañana.
Pues muchísimas gracias, de verdad, por contar con nosotros y mañana a las 6:30 os esperamos a todos, ¿eh?
Y además un sitio así bonito, la amistad, ¿no? Que ella llama a estar allí en buena compañía, Leandro.
Pues muchas gracias por todo, un placer haber estado aquí con Jordi y con Javi. Y nos vemos mañana a las 6:30 en el bar La Amistad, Friendly Bar.
International, ¿no? Cantar en inglés no, pero el dominio del inglés, bienestar. No sé, Javi, si faltaba alguna cosa.
Bueno, pues a eso apuntaré, ya que Jordi no la ha vingut al cap, pero bueno, es el primer concert de la temporada interior, que será en el Cotton, y será una tribu molt coneguda así del poble, que son els Enfields, ¿vale? Y también será un día molt guapo para vore. Entonces tendrem el divendres en la cafeteria Mila i Antic, seran Cuerda per Rato, i el dissabte seran els Enfields en el Cotton.
Doncs con Javi sí que ho tenia en ment, així ja ens ho ha avançat, però donem la propera setmana més detalls. Moltes gràcies.
Bueno, moltes gràcies. Bueno, vaig a ser sincer, tenia una xuleta davant, eh? Sí, aquí.
No fa falta desvelar-ho, a ver, tira de memòria, i així n'ha quedat millor.
El contenit del programa és el que hi ha, que ha dit abans Leandro. El contenit del programa és este.
Doncs moltes gràcies també, Javi, fins la propera setmana.
Moltes gràcies a vosaltres una vegada més.
¿Te imaginas? Un lugar de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, hasta el 90% de descuento. Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Y ahora también los domingos de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Cada día con prendas diferentes. Si eres amante de la moda, tu lugar es F&S Factory. Tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
I els deixem ja amb l'actualitat esportiva, amb els nostres companys Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem dilluns a partir de les 12:05, que passen un molt bon cap de setmana, segurament acompanyat o passat per aigua, però bé, que això no impedisca dur a terme les moltes activitats que hi han previstes. Com hem dit, els esperem dilluns. Bon cap de setmana. Adeu.
Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada. Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus. Tot el que necessites saber o podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris. Futbol a Ràdio Villarreal. Dissabte, a partir de les 8 i quart de la vesprada, Villarreal-Real Societat. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Abordo, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, BR Asociados, Brosses, Canem, Canos Impresors, Catering Ester, Centro Conductores y Cazadores Villarreal, Charter Villarreal, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristalería Brock, Daswell Auto, The Fuserfin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Domino's Pizza, Granados, Gasolinera BP, Granier Cafetería, Imprenta Miralles, Juanjo Jove, KMI Data, Maver Auto, Malcorrentacar, McDonald's, Multiópticas, Óptica Núria, Óptica Villarreal, Ortopedia Vilanova Llopico, Real Export, Sánchez Consultores, Correduría de Seguros, Serigrafías Libra, Sevi Real, Talleres Agripesa, Talleres Madrigal, Tec Idiomes, Tot Descans, Tràmits de Comunitats i Vedat Castellón. Ràdio Villarreal amb el Villarreal Club de Futbol.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
2 i 4. Avui hem tingut un dia, estem tenint un dia divertit de veres. A primera hora del matí, la premsa de València anunciava que un jugador del Villarreal Club de Futbol està immers en una investigació amb una història un poc... no sé si tinc que calificar-la. El futbolista és Rubén Semedo, el centrocampista, el